l'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el disc de la setmana.
Benvingudes, benvinguts, un dia més, al disc de la setmana, el programa que gira sobre grans treballs discogràfics editats al llarg de la història de la música moderna. Avui fem girar el programa sobre temes apareguts el 1970 en Cosmos Factory, un disc imprescindible en la trajectòria d'un grup de pes en la música nord-americana com són Creedence Clearwater Revival. Un disc aquest, el qual destaca per dos àmbits fonamentals. El primer, per ser l'àlbum més complet, musicalment parlant, dels editats per la banda de John Fogerty i companyia, i el segon, per ser el disc amb el que es començaria a gestar la ruptura definitiva d'una formació plena de complexitats personals impossibles de combinar en un mateix projecte. Un LP aquest, aparegut el 17 de juliol de 1970, que recollia d'alguna forma el millor de la composició d'una de les bandes capdals que havien estat presents en el mític festival de Woodstock, del qual se'n compleixen ja més de 4 dècades d'ençà de la seva primera i històrica edició. Una sèrie de concerts aquells que durant els dies 15, 16 i 17 d'agost de 1969 varen reunir milers de persones entorn a la música rock i en aquell sentiment anomenat hippie que regnava durant els finals dels anys 60. Jimi Hendrix, Carlos Santana, Richie Havens, Joan Baez, Ravi Shankar, The Who, Joe Cocker, Neil Young, entre d'altres, varen completar, junt a la Creedence, un esdeveniment únic en la història de la música que d'alguna forma queda ben palès en aquest disc. De fet, ens fixarem en aquest treball pel fet que suposaria primer les fandes del grup, el gir musical també i d'intencions personals, i sobretot en la influència d'aquell festival, d'aquell sentiment musical que imparà en el Woodstock 69. I és que en Cosmos Factory la Creedence enfocaria el seu so cap a un àmbit plenament rocker imparant a començaments de dècada d'anys 70 i que queden resumits molt bé a la perfecció precisament en aquell cartell de Woodstock que vos acabam d'anomenar. De totes formes, la Creedence estava en un moment que donava igual ja on tocassin en directe, ja que eren tot un referent de la música als Estats Units, gràcies sobretot al seu so proper, el country folk i el blues rock, anomenat swamp rock, que estava inclòs en els àlbums editats per aquella banda fins al moment. Però el Cosmos Factory serà un revulsiu també en el so, i ja ho descobrireu al llarg d'aquest programa d'avui com fou així, i és que és molt més rocker, molt més potent aquest treball discogràfic que avui vos oferim aquí a IB3, la ràdio pública de les Illes Balears. Comencem, Rumble Chumble. Rumble Tumble apareixia com la cançó encarregada d'obrir aquest foc musical i posar sobre l'avís els seguidors habituals dels Creedence, que no estaven davant un disc igual als apareguts anteriorment sota la marca musical de la CCR. Una càrrega més alta de rock, mesclada amb una forma d'escriure una miqueta més agressiva, feien sorgir molts dubtes entre el públic i fins i tot en la pròpia banda, sobre si aquell cinquè disc d'estudi del grup continuaria registrant el mateix èxit que tots els viscuts anteriorment fins aquell moment. De fet, l'únic convençut de les possibilitats d'aquell disc era John Fogerty, el músic qui pràcticament s'havia erigit com director musical, comercial i promocional de la Creedence Clearwater Revival, posant-se en una situació complicada vers els seus companys de banda, Tom Fogerty, en Stu Cook i en Duke Clifford, els qui no els agradava gens aquella situació interna. El segon dels tracks inclosos en l'àlbum sembla escollit amb tota la intenció del món per part de Fogerty, és que es tracta de Before You Accuse Me, una cançó original de Bob Diddley, editada per primer cop el 1958 i que la Creedence va refer des d'aquesta interessant perspectiva sonora i sobretot personal. I és que Abans que m'acusis sona d'aquesta forma. Someone else. Acabem d'escoltar aquesta Before You Accuse Me, una cançó inclosa en aquest Cosmos Factory que estem repassant avui al disc de la setmana. Fantasy Records, el segell que signà amb els membres de la Creedence quan encara se feien dir The Golly Goes i que editaria tots els àlbums de Fogerty i companyia, a més de ser la impulsora del canvi de nom, aconseguia publicar l'àlbum, aquest Cosmos Factory, després d'un tortuós camí de preparació i enregistrament del mateix. I és que la gravació en els estudis Wally Hader de San Francisco, Califòrnia, feta des de finals de 1969 fins al maig de 1970, va ser molt tensa, donat l'excés de control per part de John Fogerty sobre el que estava fent la resta de banda. No podia sofrir John Fogerty que els altres anessin pel seu propi camí. El que era, visiblement, el pilar de la CCR, de la Creedence, va decidir exercir d'estricte director de grup a tots els nivells, fins a acabar per irritar molt a la resta de la banda, que veia com en John, a part de comandar la seva música, s'estava quedant amb una major part dels guanys del grup generats pels royalties, un cop autoanomenat mànager del grup. Sembla gairebé cínic crear una cançó com la que escoltarem ara mateix si tenim en compte tot això. Traveling Band, composta per Fogerty, descriu la duresa de ser una banda de rock tan popular com la seva, que a més venia de fer una de les gires més llargues de la història de la música americana. Un tema aquest que parla d'això, de ser un grup i d'anar a la carretera com a tal. Així sona el que seria, a més, un dels èxits més importants de la banda i d'aquest disc, Traveling Band. Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, let him fly and cross the land. Try to get a hand. Hey, you need a traveling pain. Escoltàvem Traveling Band, un dels clàssics originals de Creedence Clearwater Revival, que es basa en estructura i en intenció vocal en un altre tema anterior, de Little Richard, 20 anys enrere, qui publicava Good Golly Miss Molly, un dels seus grans èxits. De fet, amagat entre línies, en el disc d'avui, hi ha la idea per part de la Creedence de fer un amagat homenatge a la música dels anys 50, precisament. Per exemple, la següent cançó, en el tracklist de Cosmos Factory, que escoltarem ara mateix, és de nou una versió creada sobre una partitura original de Dick Penner, que popularitzaria el 1955 un jovenat i pràcticament desconegut Roy Orbison. Parlam d'Ubi Dubi, un dels temes més coneguts del seu autor, ara qui deixava la música per dedicar-se a la docència en la Universitat de Knoxville, de Tennessee. Així sona aquesta cançó, anomenada així, Ubi Dubi. Hey baby, jump over here when you do the Ubi Dubi, I ain't gotta be near. Yeah.
surt per la tele, no?
No.
Sí, sí, una sèrie d'IV3. És en Rodó Gené?
Bé, sí, però perdona, és que ara estic aquí amb una amiga i volem anar a veure una pel·li.
Perdona, no vull molestar. Ai, si és una de la Piraita de Sunflowers. When the rain...
Sí, sí, però perdona, és que està a punt de començar la pel·lícula. Xerrem a la sortida. Dues entrades, per favor.
Em sap greu, però només en queden per la fila 3.
Fila 3, dijous d'11 a 12 del vespre. Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené a IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.8.
Encetam segon bloc radiofònic d'aquest disc de la setmana d'avui que estem dedicant a recuperar les cançons incloses en Cosmos Factory, un disc editat per Creedence Clearwater Revival el 1970 i considerat com a més complet a tots els nivells d'aquesta banda. De fet, aquest LP compta amb una de les playlists més rockeres i eclèctiques de totes les incloses en els 7 discos d'estudi que la Creedence enregistraria abans de la seva dissolució el 1972. Un treball que mostra així una versatilitat enorme per part dels músics que el varen fer adaptant-se d'aquesta forma a estils tan dispars com el country, el blues rock, el pop o el southern rock, entre d'altres, i que malgrat les reticències inicials de tots els membres del grup, manco seu líder, autoerigit comandant d'aquesta banda, John Fogerty, el disc acabaria sent també un enorme èxit de vendes, arribant als 4 milions de còpies venudes només a Estats Units. Publicat amb el segell Fantasy Records, la filial de Concord, alhora segell pertanyent a Universal Music, el disc demostraria com la bona música pot arribar a molta gent, malgrat ser distribuïda per una discogràfica teòricament petita. Cançons com la cinquena, que arriba en l'ordre original del disc, confirmaran això, Looking Out My Back Door, una altra de les peces originals creades per Fogerty de cara a aquest disc, un tema molt exitós que també sona d'aquesta forma.
Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in, pretty soon I'm singing. Listening to Buffalo Winds. Do, do, do. Looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, do, do. One voice apparition divided by magician. Do, do, do. Looking out my back door. Thank you.
Escoltàvem Looking Out My Back Door, tot i tenir grans cançons, per cert, la majoria sorgides de la mà escriptora de John Fogerty, es va donar una situació curiosa durant l'enregistrament d'aquests temes. A peu, entre la revenja personal de la resta de músics que no suportaven el control, entre cometes, dictatorial de John Fogerty, i l'aportació dels diferents però enormes talents com a intèrprets del grup, el fet és que les cançons van acabar sonant molt diferent en allò que havia escrit Fogerty originalment, ja que les sessions improvisades de cara a assajar i enregistrar cada peça musical del disc resultaven molt més atractives i fresques que aquelles que just seguien el plantejament inicial escrit en la partitura de Fogerty. Davant això, fins i tot el propi Fogerty va decidir una miqueta i permetre que els músics acabassin aportant també la seva forma de veure les composicions del disc per aconseguir després el que seria el gran resultat que quedaria per la posteritat enregistrat en aquest disc. Continuem ara escoltant un exemple clar de tot això, i és que Run Through the Jungle va ser una de les que més va canviar del seu format original fins al que va quedar plasmat aquí. Així sona aquest tema. Cosmos Factory també fou un disc enormement compromès amb la societat del moment. De fet, Run Through the Jungle és un tema dedicat a protestar enèrgicament contra la guerra, especialment i específicament contra la del Vietnam, que estava assolint en aquells moments un nivell dramàtic de cruesa que no semblava tenir final. Aquella visió antibel·licista tan pròpia del moviment hippie nord-americà que impregna també una miqueta aquest treball discogràfic gràcies a aquell Woodstock de 1969 on els Creedence hi varen prendre part un any abans de fer aquest treball, acabaria portant, per exemple, la cançó que acabem d'escoltar, Run Through the Jungle, el número 4 del Billboard americà en el format de senzills. Amb tot, la polèmica que estava seguint el grup també acompanyà directament en aquesta cançó, Run Through the Jungle, ja que John Fogerty fou acusat de plagi anys després, el 1984, per part de Saul Zaent, el president del que havia estat el segell de la Creedence de Fantasy Records, qui pensava que aquella cançó s'assemblava massa a The Old Man Down the River, un tema que el propi Fogerty va editar en solitari el 1984 en el seu disc Centerfield, editat això sí per la competència, en aquest cas per Warner Bros. Records. Per cert, que Zaent va perdre la demanda judicial, ja que segons el jutge, un autor no se pot plagiar a ell mateix, encara que editi el suposat plagi en diferents segells, no? Junt amb aquesta cançó, que també se va editar com single, la que escoltarem ara serà Up Around the Bend, la que acompanyava la cara B precisament del single com el Run Through the Jungle. De nou fou aquesta cançó, Up Around the Bend, un enorme èxit comercial que arribaria molt amunt també en el Billboard americà gràcies al poderós riff que conté. Un element aquest, els riffs musicals o les frases musicals que sempre va donar molt bons resultats a la Creedence, convertint-se gairebé en marca de la casa. Vos sona?
A divendres, a les 10 del vespre,
l'actualització dels records per a frenar el pas del temps.
El pensament d'un mateix propòsit.
Els sons.
La pantalla l'animava a saludar unes persones que no coneixia.
Són artistes de la diàspora. Són ja hijas de migrantes.
Les veu.
Presentar una sèrie de paisatges que tenen que veure en l'acció de l'aigua.
Els protagonistes.
La Nadia Ulam és un supervivent no deixat de lluitar per la seva llibertat.
I les emocions de la cultura.
Què és, comandante Lorenz, lo que tanto le atrae en el desierto?
Les garres, la can de l'os i no queda llenca per xuclar.
Els entusiastes. El programa de cultura d'IB3 Ràdio.
Pa 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 p
La gran vida amb Cristina Bugallo i Laura López. Dissabte i diumenge a les 11 de la vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3.
Comencem el tercer i darrer ja dels blocs d'aquest disc de la setmana d'avui, que recordeu, estem dedicant a recollir el talent carregat de rock i blues que es troba en Cosmos Factory, el cinquè disc de Creedence Clearwater Revival, editat el 1970, un dels més importants de la trajectòria d'aquesta banda. Cosmos Factory és, a més, un disc carregat d'elements no musicals que encara el fan més especial. En aquest cas és que, a més de ser l'LP, que marcaria el començament del final de la Creedence com a grup de música, també es quedarà recordat com un dels que més problemes personals entre la banda va existir durant la seva gravació. Recordem que el control dur i exhaustiu que exercia John Fogerty sobre la resta de components d'aquest quartet, Tom Fogerty, Stu Cook i Doug Clifford, estaven fent que tots ells, la resta de la banda, estàs molt cansada d'aquella situació d'inferioritat a la que John havia col·locat els altres músics, i això va complicar molt l'existència de la banda. Però el talent musical, quan varen entrar dins l'estudi, estava per damunt del fet personal, i Cosmos Factory acabaria convertint-se en el millor disc de la Creedence. My Baby Left Me, la vuitena de les pistes de l'àlbum, és una bona mostra de com els músics se poden oblidar de les qüestions personals i crear grans temes, com és aquesta versió feta sobre un original de 1946 escrit per Arthur Big Boy Crudup, un dels pioners del Delta Blues, que, revisitat des de la visió de la Creedence, sona d'aquesta forma: My Baby Left Me. Continuem aquest en recorregut sonor sobre les cançons que conformen Cosmos Factory, un dels treballs més importants i intensos de la trajectòria editorial de la Creedence Clearwater Revival, fent ara aturada en una altra d'aquestes cançons dirigides per la mà de ferro de John Fogerty. Una mà de ferro que al final resultaria també essencial per aconseguir l'èxit de la banda, ja que els enormes problemes interns que provocava aquesta ferma direcció que John exercia sobre la resta de membres varen arribar a tal punt que el propi John Fogerty decidia cedir d'alguna forma el poder en la que fou la gravació del darrer disc del grup un LP anomenat Mardi Gras, un disc per a una banda. Ja no hi apareix ni el germà de John, en Tom Fogerty, que va deixar el grup cansat de no poder dir la seva i que tenia zero èxit en solitari, per cert. I per altra banda, disc en el que per fi Stu Cook, Duke Clifford, coescriuen i coprodueixen un treball de la Creedence, cosa que no havia passat mai fins d'aquell moment, donat aquest control que tenia John Fogerty i que estem descobrint al llarg d'aquest Cosmos Factory. Això sí, sense gaire ressò, fent palès que, malgrat el caràcter que tenia, John era de les bones idees. Era el creatiu de la banda i això feia que es mantenís una miqueta com a director d'orquestra de tot allò anomenat Creedence Clearwater Revival. Unes idees que, per exemple, en temes com Who'll Stop the Rain evidencien el gran talent d'aquest músic americà. I és que Who'll Stop the Rain és una d'aquestes grans cançons, una de les més recordades de tota la trajectòria de la Creedence i que sona d'aquesta forma. Després d'escoltar aquesta Who'll Stop the Rain, una cançó que fa referència directa al moviment que s'encarnaria en Woodstock, aquell moviment hippie, toca ara arribar a una peça clau del disc, encara que sigui en forma de versió. I és que els 11 minuts que dura l'adaptació del clàssic de Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, són part de la considerada millor versió de la història de totes, i són moltes, les que han sorgit en base en aquesta cançó de Marvin Gaye. Un tema editat originalment el 1966 al disc In the Groove i escrit per Norman Whitfield junt a Bart Strongs per la Motown Records, que en mans de John Fogerty i companyia es convertiria també en un èxit instantani, al igual que havia passat anys enrere. Cosmos Factory, que per cert deu el seu títol al sobrenom de Duke Clifford, a qui anomenaven Cosmo, és un dels treballs de Creedence en què més i millor presència de la part rítmica hi ha entre les seves partitures. No sabem si per calmar els ànims o si per agrair la feina feta, el cas és que la banda titulava així l'LP, també perquè el disc es va gestar sense a l'estudi que el propi Duke Clifford tenia a casa seva. Així que allà se va gestar aquesta enorme versió de l'original de Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Your band and me. arribant ja al tema que conclou el disc d'avui, aquest Cosmos Factory, treball de la Creedence Clearwater Revival editat el 1970, un treball que acaba amb una balada excepcional en la que descobrí a John Fogerty tocant el saxo també i deixant en segon pla la versatilitat de la guitarra que té el seu germà Tom i la que no se li descobria gaire vegades. Una cançó que, a més, ironies i incongruències de la vida, malgrat provenir d'un disc carregat d'aires hippies, anys després seria emprada per l'administració Bush per encoratjar els soldats combatents a una altra guerra, en aquest cas la d'Iraq. Amb Long As I Can See the Light acabam aquesta passejada pel disc del dia, no sense abans agrair-vos molt la vostra presència. L'altre cantó dels aparells, gràcies per ser-hi, de part meva, Joan Trias, avui acompanyat de Miguel Soler als comandaments tècnics. Ens tornem a trobar per aquestes mateixes freqüències amb altres discos, amb altres grans cançons editades al llarg de la història. De moment acabam així amb Long As I Can See the Light. Gràcies per ser-hi, adeu, a reveure.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. El Parlament tornarà a tractar aquest mateix dilluns la situació